Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que la vida és una paradoxa i un pèndol que viatja en dos extrems és una obvietat. Mentre hi ha un 24,7% de la població a Catalunya en la pobresa, dada de la taula del tercer sector, el pont de la setmana passada va ser històric en ocupació. No hi ha taula en restaurants pels pròxims dies pels sopars de Nadal i els carrers comercials de les ciutats estan plens. Tot depèn sempre d'on posis la mirada. I ha passat sempre. Avui s'ha conegut que la economia catalana va moderar el seu creixement trimestral en un 0,1%. La variació interanual és del 2,1%, dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i compte amb una xifra. L'activitat en l'agricultura té una taxa negativa del 8,2%. És una dada terrible. Titular: es perd lentament la pagesia, el camp i tot el que això implica. La llei de l'oferta i la demanda avui no és un canvi de propietat de terrenys, sinó que és arrencar arbres i acceptar els diners de les empreses de les energies renovables. Per cert, tan de moda aquestes empreses per part del sector polític. El problema augmenta. El petit pagès ja no es pot guanyar la vida. Factors climàtics, de preu i de traves administratives són darrere d'aquesta xifra. Una taxa negativa superior al 8%. Sembla que anem a una alimentació industrial, perquè la flota pesquera a Catalunya ha perdut el 50% de les seves embarcacions al litoral de Catalunya amb el que portem d'aquest segle XXI. Mentre a Guissona, Segarra, 60 immigrants del Senegal esperen papers per poder accedir a necessitats bàsiques. Dels 60, únicament 5 han rebut asil polític. La resta no pot tenir papers i no pot ser contractada. Davant la falta de resposta de la Generalitat i del govern central, sí, el de Pedro Sánchez, el propi Ajuntament de Guissona opta per empadronar-los al centre cultural de la localitat perquè en puguin tenir accés com a mínim a la sanitat pública. Un ajuntament petit salvant la situació davant d'administracions superiors, que els seus responsables sí que parlen, i molt, però que no fan res. Bon migdia, sóc Sergi Tor i busquem l'última hora informativa a Catalunya. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. Doncs comencem explicant que un encaputxat ha atracat a punta de pistola una benzinera de Girona. Els Mossos d'Esquadra encara busquen el lladre violent i l'altre home que ha fugit amb ell en un cotxe. I una persona ha resultat ferida en estat crític i tres més en estat lleu en un incendi aquest dijous de matinada en un pis d'un edifici de Reus, a Tarragona. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat els quatre ferits a l'Hospital Sant Joan de Reus. I d'altra banda, expliquem també que el jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona ha arxivat definitivament la querella presentada contra l'exalcaldessa Ada Colau per presumptes coaccions i prevaricació al fons d'inversió Beuràs. Les investigacions van partir d'una querella en la qual acusaven a l'exalcaldessa de pressionar-lo per donar en lloguer social pisos de la seva propietat que estaven ocupats per famílies vulnerables. I parlem ara d'inflació perquè a Catalunya ha baixat 3 dècimes fins al 3,1% al novembre, tot i que els aliments encara són un 8,4% més cars al conjunt d'Espanya, però la taxa anual de l'IPC es va situar en el 3,2%, 3 dècimes menys que el mes anterior. I el 64% de les dones de Catalunya es consideren practicants d'esport, segons el dossier Dones i Esport Català 2023. Així, el percentatge femení a les directives de les federacions catalanes és del 24% davant del 76% masculí. Acabem també avui explicant que un total de 824 obres s'han presentat al 80è Premi Nadal de Novel·la, dotat amb 30.000 euros i que es lliurarà el proper 6 de gener en una gala literària a l'Hotel Palace de Barcelona. En aquesta mateixa celebració també hem de dir que s'hi lliurarà el 56è Premi Josep Pla de prosa en català.
Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. Doncs el temps, vent, neu, protagonistes aquest matí i baixada de temperatura generalitzada. Neu al Pirineu, una cota baixa de 800 metres. Anirà pujant al llarg d'aquesta tarda i demà al matí. Avui la neu protagonista, la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, i demà la neu s'acotarà a la Vall d'Aran. Vent fins a 153 km per hora marcat per Bou, sent el Perelló als dos extrems de Catalunya. Anirà també disminuint aquestes ventades que han fet diversos avisos. Mala mar a la Costa Brava, a la tarda, com dèiem, la cota de neu pujarà. Màximes avui que oscil·len entre els 14 i els 16 graus a la part central on llueix el sol. Demà, doncs, boires matinals, neu a la Vall d'Aran i temperatura estable com avui. Busquem ja tot seguit el trànsit. Novament, a matí complicat amb diverses incidències a la xarxa viària de Catalunya. Busquem ara incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments els dos principals punts, els principals focus de retencions, els tenim d'una banda un a l'autovia 2, on hi ha hagut un accident. Hi ha aturades entre Martorell i Castellbisbal en aquest tram, ben bé uns 4-5 quilòmetres en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril obert en aquest punt de l'accident. I d'altra banda, a l'AP7, aquí hi ha aturades entre Gelida i Sant Sadurní, uns altres ben bé 5 quilòmetres, també en aquest cas en sentit Tarragona. A la resta de vies, punts adaptats per obres, on hi ha més volum, però no hi ha altres cues així destacables. Sí que és cert que la ronda litoral de Barcelona va molt lenta entre Prim i Barceloneta en sentit Llobregat i també de Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs, a la de dalt, bàsicament lenta, espessa, entre Sarrià i Vallcarca en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El polític de Catalunya és que el PSC actua amb cinisme amb l'objectiu d'arribar al poder sigui com sigui i a qualsevol administració. Són paraules de l'actual president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, a motiu d'una entrevista que ha fet aquest matí amb el líder radiofònic Carlos Herrera. El polític popular assegura que els socialistes van a les eleccions amb un discurs constitucionalista i després fan pinya amb els independentistes. Alejandro Fernández ha explicat a Carlos Herrera que el pacte constitucional està trencat i que Pedro Sánchez i els seus socis han traslladat el procés a català a la resta d'Espanya, posant en marxa una segona transició i reeditant un nou front popular. Segons el president del PP català, si es manté un discurs de fermesa i no es dona treva a separatistes i populistes, aquest front popular no es podrà aturar, segons ha explicat amb aquesta entrevista que ha escoltat Yolanda Canales.
Alejandro Fernández diu que sempre ha tingut clar que s'arribaria a aquesta situació, que hi hauria investidura perquè els partits implicats difereixen en l'objectiu final, però comparteixen el trajecte. I encara que hi hagi amenaces de trencament, al final diu acabaran arribant a un acord. Un exemple, la llei d'amnistia, que no és el final de res, sinó el principi d'una nova etapa que portarà l'erosió de les institucions, de la separació de poders, inseguretat jurídica i també econòmica, com ja va passar a Catalunya. En aquest sentit, el president del PP català diu que el PSC també és el principal problema que té Catalunya, perquè va a les campanyes electorals amb un discurs constitucionalista, però després els falta temps per pactar amb els separatistes.
El PSC es hoy por hoy el principal problema que tiene Cataluña, porque acude a las campañas electorales con un discurso constitucionalista para después entregar sus votos al separatismo. Lo hizo Salvador Illa, que ganó las elecciones de manera infructuosa, porque como ya advertimos algunos, su plan no era gobernar Cataluña, su plan era ayudar a Sánchez a seguir en la Moncloa, y se ha podido comprobar, y ese es el gran problema.
En tot cas, Fernández considera que tot el que està passant està calculat. Està en marxa una operació per fer una segona transició, del que ell ha qualificat com el Front Popular 2.0.
Hay una operación política seria impulsada por todos los que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez para hacer una segunda transición en la que la mitad de los españoles no estamos invitados. Es una especie de Frente Popular 2.0. No tiene nada que ver con el espíritu de concordia del 78.
Sobre la reunió que mantindran Pedro Sánchez amb el pròfug Carles Puigdemont, ha recordat que sempre que des de l'entorn del president de la Generalitat s'ha traslladat una idea que des del PSOE deia que era impensable, s'ha acabat convertint en realitat.
Gràcies, Yolanda, i per cert, que Junts per Catalunya ha anunciat una pròxima entrevista cara a cara entre el pròfug Carles Puigdemont i el president del govern, Pedro Sánchez. Aquest ha respost que l'únic que té agendada és una entrevista amb Pere Aragonès a Barcelona el pròxim 21 de desembre, però no ha negat que en qualsevol moment es pugui reunir cara a cara amb Carles Puigdemont. I també en política apuntem que els catalans aproven la gestió del govern de Pere Aragonès amb un 5, mentre suspenen l'executiu de Pedro Sánchez amb una nota de 4.5. Això és el que explica l'última enquesta de la CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió del Govern de la Generalitat, que situa els ajuntaments com l'administració més ben valorada amb un 5.5. La majoria dels enquestats estan a favor de mantenir els impostos, però abaixant el de successions i valoren l'ensenyament concertat per sobre del públic. S'ha llegit aquesta enquesta del CEO, l'Andrea Gavarró.
Pel que fa al capítol de la relació dels ciutadans amb els serveis públics, l'ensenyament concertat guanya el rànquing amb un 7,7, una puntuació 4 dècimes superior a la de fa un any. Segueix la feina dels Mossos d'Esquadra amb un 7,2 i l'ensenyament públic amb un 7,1.
La gent que ha utilitzat els serveis educatius concertats els hi dona una valoració mitjana de 7,7, que és la valoració més alta de les que obtenen tots els serveis analitzats. Els Mossos d'Esquadra, l'ensenyament públic i els hospitals estan per sobre del 7, els hospitals públics. La nota més baixa per a l'administració de justícia la valoren amb un 5,7.
A més, 6 de cada 10 creuen que és responsabilitat del govern i no de l'Estat millorar l'educació del país. D'altra banda, l'executiu d'Aragonès treu la millor nota en la seva actuació en la promoció de la cultura i la llengua catalana. Li segueix la gestió del transport públic i infraestructures, la sanitat pública i l'ensenyament. A la cua, les relacions Catalunya-Espanya. Rodalies aguanta amb un 5, però entre els usuaris que l'utilitzen sempre suspèn novament. Millora la gestió dels trens, segons el 50% d'encastats, és cosa de la Generalitat, mentre que el 45% de ciutadans creu que és responsabilitat del govern espanyol.
Gràcies, Andrea. I l'informe PISA, el caòtic informe PISA de la Comunitat de Catalunya i les seves conseqüències. Primera, el Departament d'Educació està enviant cartes a les famílies on demana ajuda per redreçar la situació, confiança amb les polítiques futures i també limitar l'ús del mòbil a les aules. A més, està estudiant per part del govern central que hi hagi doncs una prohibició per l'utilització del mòbil a les aules amb caire general. Amb aquesta carta que ha enviat la consellera d'Educació, ara la titular és Anna Simó, no diu res de que únicament 3 centres educatius a Catalunya es reconeixen bilingües i 11 trilingües. Ho ha denunciat un estudi de l'Assemblea per una escola bilingüe que conclou que l'ús del castellà és residual a la major part de les escoles de Catalunya, Aaron Bosch.
D'acord amb la recopilació de dades de l'Assemblea per una escola bilingüe, prop de la meitat dels centres utilitzen el català com a llengua vehicular perquè és la llengua pròpia de Catalunya. El 34% el defensen com un factor de cohesió social, el 7% esgrimeixen raons pedagògiques i l'11% altres motius. Aquestes dades porten l'entitat a afirmar que els projectes lingüístics no obeeixen a raons pedagògiques, sinó identitàries. Anna Losada, presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, ha sigut molt crítica respecte a la falta d'estudis entorn a aquesta problemàtica.
¿Com és possible que en una societat bilingüe, donde hay una gran mayoría de alumnos que son castellanohablantes, tengamos un sistema educativo con una sola lengua vehicular y que nadie haga un estudio para ver las consecuencias que eso acarrea en los alumnos?
Losada també ha assenyalat que aquesta és una de les causes del fracàs que hi ha al sistema educatiu català, fent referència als resultats del darrer informe PISA, publicat la setmana passada i que ha causat un terrabastall polític i social o altres indicadors com els de segregació escolar.
I el Departament de Salut i el Ministeri obren un altre debat respecte a fumar. I en aquest cas és fumar a les terrasses, a l'aire lliure, al carrer, si és permès o no. És un debat que, com sempre, té moltes interpretacions i molts matisos. Per cert que, si finalment s'aprova, aquesta prohibició no és una novetat, ja que es va aplicar durant un cert temps. Va ser una de les mesures més polèmiques que es van imposar durant la pandèmia a gairebé totes les comunitats autònomes. Després, una vegada acabat aquesta pandèmia, tot i que s'estan incrementant últimament els casos de Covid, però afortunadament no amb la gravetat d'anys anteriors, doncs quan se va acabar la pandèmia es va eliminar aquesta restricció que prohibia fumar a les terrasses. Però ara, doncs, més aviat que tard, aquesta mesura podria tornar i afectaria les terrasses que tenen alguna part coberta, i la prohibició també es podia estendre a l'interior dels cotxes o també passejar a diverses platges, però ja d'un caire general. Recordem que a les platges de Catalunya sí que està prohibit fumar, especialment a les de Barcelona. Però centrant-nos en bars i restaurants, com es valora aquesta possibilitat? Doncs, darrere, en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat el president dels restauradors lleidatans, el gerent de la Federació d'Hostaleria. Què ha explicat en Mara Rodríguez?
Doncs sí, el Ramon Solsona, gerent de la Federació d'Hostalers de Lleida, ens ha donat la seva perspectiva sobre una mesura que genera opinions contraposades però que impacta directament en el dia a dia dels restauradors. La nova ministra de Sanitat, Mònica García, té la intenció que les pròximes generacions visquin una rutina sense fum i és per això que reprendrà el pla antitabac. Aquest també afectaria els vapejadors d'un sol ús. Solsona explica que no seria la primera vegada que s'aplica aquesta restricció.
I l'altra vegada va ser, bueno, i ho has descrit molt bé, primer les coses que ens van obligar, bueno, obligar, no ens van obligar, però ens van veure obligats a fer, diguem-ne, que després van ser totalment inútils, i després van tindre un desgast psicològic molt important perquè clar, bueno, s'havia de donar explicacions a tot i plen.
Tot i les complicacions inicials quan es va prohibir el tabac durant la pandèmia, el feedback final del client va ser sorprenent.
Vam pronosticar que això aniria molt malament pel nostre sector i la veritat és que passat l'impacte inicial, que va ser duríssim, després han pogut veure tot, que la gent ho ha acceptat.
El gerent, però, qüestiona l'efectivitat d'aquesta iniciativa.
No sé quina diferència hi pot haver des del punt de vista tècnic, que està un metre fins o un metre fora. No ho sé, la veritat és que tenim aquesta incertesa. Primer vam rebre l'impacte de Catalunya, diguem-ne, que feia dies que ens estava parlant, que ens semblava i tal, que ens hem intentat anar, bueno, a dir coses que no sabem per aquests motius, no? Però ara veig que també és Espanya, doncs el govern espanyol que vol fer això.
Segons les darreres informacions, les prohibicions es podrien extrapolar a la platja i fins i tot als vehicles particulars.
I anem a buscar, doncs, els clients de bars, també de restaurants a l'exterior, com veuen aquesta possible prohibició de fumar a les terrasses, els clients que són fumadors, els que no, evidentment, tenen ja la seva postura. Marxem cap a una terrassa de la Rambla de Catalunya de Barcelona, està la nostra companya Sílvia Fernández. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Amb les imminents informacions sobre la prohibició del tabac i la regulació dels vapejadors a les terrasses de bars i restaurants, m'he desplaçat al restaurant Xerritó de Diputació per saber què n'opinen els seus clients i també, en aquest cas, el seu propietari, el Ceferino Antonio.
Jo opino que o se prohíbe de todo o entonces fuera que no se prohíba. Está sentado la gente, pues no tiene sentido que solo prohíba sentado y si se levanta, que pueda fumar. No le encuentro sentido. O se prohíbe total, o entonces que se deje estar como está. Los clientes están totalmente en contra de eso, ¿vale? La gente que no fuma, yo sé que tiene derecho, pero derecho por derecho tienen todos.
Contràriament al gestor, la Pilar es mostra favorable a aquesta prohibició i comparteix taula i opinió amb la Carme. Totes dues treballen al sector de la sanitat i creuen que el fum causa un fort impacte negatiu.
A mi em semblaria bé que es prohibís fumar a les terrasses, perquè jo sóc exfumadora, però em molesta molt que m'assegui en una terrassa a prendre'm un cafè i que m'estiguin fumant al costat, perquè llavors ja només sento l'olor del tabac. I també hi ha gent que fuma puros, que llavors la pudor és encara pitjor.
Ara, a partir del que sabem arrel de la Covid, aquell fum que expulsa la persona pot portar una sèrie de contaminants que a nivell de salut pública, vull dir, trobo que no és adequat que es fumi a les terrasses, perquè jo no m'haig d'empassar el fum d'una persona, que jo no sé aquell fum que jo m'estic empassant, què és el que a mi em pot contaminar, em puc enganxar doncs, una Covid, una grip, el que sigui, vull dir, és que trobo que no és higiènic.
Per la seva part, la Maria, que és estudiant, aprofita les pauses al bar per fumar i ha tingut sentiments contradictoris després de conèixer la notícia.
Si ho miro per la part medioambiental, o sigui, evidentment, crec que jo i tothom ho hauria de veure correcte, no? Però crec que n'hi ha moltes altres mesures que es podrien fer que redueixen moltíssim més la contaminació. Transport públic, cotxes, avions... Ho veig una mica hipòcrita, no?
Més contundent es mostra el Carlos, fumador de tota la vida.
Jo penso que sí que estic, que pugui fumar a les terrasses, perquè arribarà un moment que els que fumem no sabrem on anar, no? I entenc que si tothom fuma és l'únic lloc que es pot estar, no? A les terrasses. Pues no hi ha alternativa, no? És a dir, fumar a casa i s'ha acabat, no? Possiblement.
I com ell, el Cristian no creu que la prohibició sigui la solució, sinó que cadascú s'ha de fer responsable dels seus actes.
Lògicament, també s'ha de respectar els altres. O sigui, jo no estic d'acord que es prohibeixi fumar a les terrasses. El que sí estic d'acord és que tinguem una sensació de civisme i que si alguna persona que li pugui molestar al voltant teu, doncs que no ho facis.
encara que sempre hi ha aquell que té una perspectiva una mica més radical, com l'Esteban.
A mí perfecto que fumen en las terrazas siempre y cuando sea de su tabaco. Estoy harto de las prohibiciones. Estamos entrando en un tiempo de censura. Aquí hay un museo, el museo este del arte prohibido, que dentro de poco tendrá que poner todo lo que pasa ahora.
La ministra de Sanitat, Mònica García, vol activar el pla antitabac que fa anys que es planteja i afirma que el 76% de la població espanyola hi està d'acord.
Doncs veus, opinions, interpretacions per a tots els gustos, com sempre succeeix, i cada oient doncs pot agafar la que més s'aproximi doncs amb el seu pensament respecte a un tema social com si es pot fumar o no a les terrasses. Avui, dijous, la Mar Puerto també ens busca respostes a una pregunta que ens fem sovint. Estan desapareixent algunes estacions, com la primavera o la tardor? Cada vegada són més curtes? És a dir, cada vegada som més estiu i més hivern. D'aquí dos minuts busquem la resposta.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la ràdio, les buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno, cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una sensació que està a la carrer i que moltes vegades ocupa les converses d'ascensor. De les quatre estacions han passat a dues, fins i tot també hi ha acudits amb estacions de transport, no? L'estació d'hivern i l'estació d'estiu, on són la primavera i la tardor. Ara encara som a la tardor. Sembla, doncs, que es difuminen i que les dades, doncs, confirmarien aquestes sensacions. Períodes d'intensa calor que es produeixen a la tardor i fins i tot quan és hivern són cada vegada més freqüents. És aquesta la nova realitat climàtica, Mar?
Doncs és cert que fa anys que observem una clara tendència a l'escurçament de les estacions de transició, és a dir, a la primavera i a la tardor, però segons l'investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, el Miquel Niñarola, desaparèixer com a tal sembla que no desapareixerà, tot i que sí existeix una reducció significativa d'aquest període.
El que sí que veiem
és que hi ha un escurçament, més que una desaparició, hi ha un escurçament, no? És a dir, es suavitza l'estiu i llavors la calor queda més curta. Però tant com desaparèixer ara mateix no ho veiem, no? I realment, doncs, bueno, hi ha una transició entre estiu i hivern. El que passa és que potser abans el fred començava una miqueta més abans i doncs hi havia com... És una època bastant agradable, eh? El que passa que aquest any, doncs clar, pràcticament aquest estiu de Sant Martí no l'hem notat perquè és que hem estat doncs, amb unes temperatures realment altes durant tot el setembre i a l'octubre, no?
Per tant, s'allarga l'endarreriment dels fenòmens fenològics habituals de la tardor, com són el canvi de color de les fulles i la seva posterior caiguda en arbres i plantes, com per exemple aquestes.
Els canvis depèn, no? Poden haver afectat de maneres també molt, molt diverses. Jo, per exemple, he vist molt clarament els nasprers, per exemple, també amb segones floracions, per exemple, no? Les tomaqueres en determinats indrets de la península Ibèrica, més allà cap al sud, amb molts problemes de ni tan sols fer flor, no? És a dir, que els canvis, les espècies responen diferent en els canvis. Per això una miqueta aquesta gràcia de recollir informació fenològica, perquè al final no és només el clima el que estem visualitzant, sinó que és com està afectant el clima aquest a les espècies.
En definitiva, una modificació dels cicles naturals de les espècies que s'ha produït a gran part a Catalunya, amb especial incidència entre les comarques de l'Empordà, el Maresme, Barcelona, el Baix Llobregat, el Vallès, Osona i el Penedès, entre d'altres.
I marxem ara cap a la comarca lleidatana de la Segarra, concretament a la localitat de Guissona, un municipi de 7.000 habitants on el 53% són immigrants. I on l'alcalde, Jaume Arç, de Junts per Catalunya, ha hagut de resoldre un problema que no l'han ajudat ni Pere Aragonès ni Pedro Sánchez. Des de fa unes setmanes han arribat 60 persones, que evidentment per Guissona és un problema. Potser no ho serien per Barcelona, Lleida, Tarragona o Girona per la seva volum de població, però per Girona és un problema. Per Guissona és un problema. A COP Catalunya i Andorra, l'alcalde Jaume Arç ens ha explicat per cert com arriben al seu municipi.
Però ara ens ha arribat, en 3 setmanes, aquests 60 senegalesos que venen d'una zona molt concreta de Dakar, de pobles del costat de Dakar, i quan arriben a les Canàries amb els seus caiucos, ells passen les seves revisions mèdiques i aleshores posen de referència a l'estat espanyol Guissona Lleida, no? I a partir d'aquí la comunitat de Canàries el que fa és pagar-los el transport fins a aquesta localitat i quan arriben aquí pues, els van a buscar companys seus senegalesos a Lleida, que aquí tenim una comunitat del Senegal d'unes 600 persones, pues, els van a buscar a Lleida i els porten a Guissona, no?
Clar, per a 60 persones, doncs, arribar a Guissona sense cap mena de protecció és per la localitat un greu problema. L'alcalde ha reclamat una situació tan senzilla, en aquest cas, al govern central, com que hi hagi doncs, l'expedició de papers, perquè sense aquests no es pot fer res.
I ara el que estem demanant és, escolteu, ajudeu-nos en la documentació d'aquesta gent perquè puguin tenir els drets bàsics, que puguin tenir sanitat, que puguin tenir pues, possibilitats de treballar, perquè si no el sistema es quede com col·lapsat. Nosaltres no, amb això no estem dient aquests 60 que han arribat tenen un privilegi. No. Estem intentant ajudar-los a nivell de persones, no? Però que també estem vetllant per la resta perquè, clar, també tenen els seus drets, no?
La resta són els que estan esperant per regularitzar la seva situació i que porten mesos d'espera per la cita prèvia. Quina ha estat la solució de l'alcalde? Doncs empadronar aquestes 60 persones al centre cultural de la localitat perquè com a mínim puguin tenir accés a la sanitat pública. I amb aquesta situació doncs, de Guissona canviem ara d'arguments informatius perquè som a 10 dies per la nit de Nadal i avui hem conegut que els catalans i catalanes ens gastarem una mitjana entre 225 i 348 euros en totes les celebracions que hi ha previstes. Així ho ha avançat un estudi. La millora experimentada respecte a l'any anterior, que es ho xifra amb un 15%, seria una lleugera contenció dels preus i una inflació que està donant un respir. Els consumidors encara en aquesta època de l'any que més compres realitzen amb un relatiu optimisme, tot i que intentaran gastar menys que l'any passat. Arrere en Cope Catalunya i Andorra hem convidat al Pol un noi que qual li agrada molt anar de compres i ens ha dit doncs com s'ho fa amb aquestes celebracions de Nadal. Yolanda Canales l'ha escoltat.
El Pol diu que acostuma a gastar en regals entre 300 i 400 euros. Clar, que repassant, després li surten fins i tot més diners. De fet, l'any passat, per exemple, es va acabar gastant entre 500 i 600. És que ell diu que és molt detallista i li agrada fer regals a tothom.
Compro coses per la família, pels amics, per tothom que tinc a prop, no? En general, un regal per cadascú. No, a veure, m'agrada fer detallets, però fer-ne de diferents. I depèn de la persona, doncs potser li regalo un viatge o depèn de la persona li compro detallets més com llibres o regals més del dia a dia, no?
A la família, en general, li regala viatges o experiències. Però no només això, acostuma a acompanyar els regals amb algun detall més.
Bueno, a la família, en general, és que depèn una mica del moment. Del moment, però en general m'agrada regalar les experiències també, però sempre amb algun detallet, no? Per exemple, si al meu germà li agrada anar a fer funció, doncs li regalo alguna eina que li pugui anar bé, tipus uns guants o un casc.
I de què depèn perquè algú tingui un regal més o menys car? Doncs de la il·lusió que la pugui fer a la persona qui li regala.
Bueno, depenent de si sé que a la persona que li regali farà molta il·lusió, no? Llavors, per exemple, quan puc regalar uns vols per anar a una ciutat d'Europa o algun regal així més viatjar, doncs, òbviament em gasto més els diners, però perquè sé que és una experiència i que és una cosa més guai, no?, pels dos.
En tot cas, el Pol està una mica per sobre de la mitjana dels catalans, que segons l'estudi destinaran a aquestes festes uns 348 euros. Al conjunt d'Espanya la despesa serà de 410, sobretot en regals, alimentació i també moda. Per cert, els catalans també estem entre els més previsors. Un 40% dels enquestats diu que avança les compres un mes abans de les dates assenyalades.
I saludem a l'informatiu migdia de Cope Catalunya i Andorra el secretari general de Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Emiliano Maroto. Emiliano, benvingut i molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Els estudis apunten a aquest augment del 15% a una despesa mitjana de 225 euros i que els sectors de l'alimentació, la roba i l'electrònica són els més beneficiats de la compra, en aquest cas, de les festes nadalenques. Els estudis, en aquest cas, van en línia del que estan veient vostès a peu de carrer?
Nosaltres, si no és del 15, no som tan optimistes. Nosaltres estem al voltant d'un 10, el que ens està donant fins ara. El que passa és que és una campanya molt llarga. Comencem ja des de Black Friday, ja des de meitat de novembre ja comencem algunes botigues a fer la campanya, fins passar Reis. Abans estava més concentrada, quan no celebraven del Black Friday, concentrava en Nadal i Reis. Nadal, Cap d'Any i Reis. Però ara no, ara ja ve el Black Friday, el Cyber Monday, el dia del solter, el dia no sé què, no van, ahí se està allargant. I llavors és més difícil poder detectar les ventes com aniran. I jo crec que a la campanya de Nadal en si i de Reis anirà molt bé, perquè el Black Friday no ha sigut tan maco, per dir-ho d'alguna manera, com desitjàvem. Les ventes han estat bé en algun sector determinat, però no ha donat el que les previsions en general no han arribat. Perquè creiem que aquestes de Nadal i de Reis seran bones.
Ens alegrem d'aquestes expectatives positives. El que està aguantant bé el comerç tradicional, les botigues, és la duríssima competència del comerç electrònic. Sí que hi ha hores d'ara milers de repartament de paquets arreu, però també el comerç de carrer, de passejar, de l'oci, està aguantant molt bé, no?, aquesta competència, que per cert s'havia pronosticat que seria molt dura.
Sí, a veure, la competència amb el món de l'e-commerce és duríssima. Nosaltres, el comerç mitjà petit, no podem competir amb aquestes grans marques, però sí que tots tenim molta presència en xarxes, en internet i en xarxes. I qui més, pues, ja s'ha fet la seva petita plataforma, més o menys ben promocionada, o bé a través de l'Ajuntament, o bé des de les entitats de primera línia com som nosaltres, i a veure si ens estem promocionant. I s'estan sortint bastant bé. Lògicament, per nosaltres, el comerç físic, el veí, el comerç de proximitat, per nosaltres està molt arrelat i ja està. I aquestes mateixes botigues, pues, amb la línia que han posat de l'e-commerce, bueno, pues, hi ha un percentatge de les ventes que s'estan conduint a través d'aquesta plataforma.
I el tema del personal, som un de les botigues que doncs, a la seva entrada posa el cartell de falta dependentes, perquè experiència sempre és un dels grans problemes, perquè hi ha una llau de compradors ara molt superior al que són els mesos anteriors i es busca aquest personal qualificat a que existeix o no?
Sí. Nosaltres el que passa és que la condició és que nosaltres tenim el nostre territori de Catalunya és divers. Tenim poblacions més petites, molt moderats, i tenim ciutats grans que són tenint a vegades veritables problemes a l'hora de buscar venedors, sobretot reforç de cara a Nadal. I hi ha de tot. Mira, hi ha botigues que ja tenen una bona bolsa de treball controlat, una sèrie de treballadors que ja ho havien estat formats anteriorment, o ja saben de la qualitat humana i professional que tenen, i després, lògicament, hi ha unes que a última hora se desperten i tenen que agafar reforços, i les és igual la preparació i no preparació, no? Però cada vegada més el comerç i els serveis, sobretot els de restauració, cada vegada més estan buscant personal qualificat per poder desenvolupar unes tasques i un servei digno.
I ens alegrem d'aquestes bones expectatives de venda per als botiguers. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerç de Catalunya. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bones festes i bona entrada d'any.
Recte final de l'informatiu, en 9 minuts arriba Esports COPE. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Augmenta la tensió per la derrota d'Anvers.
Sí, nova desfeta europea del Barça, va perdre 3-2 a Anvers, el Barça que torna a fixar les mirades en Xavi i el seu futur. No sembla que hi hagi d'haver decisions dràstiques a les properes hores, perquè tot i la derrota, el Barça s'ha classificat com a primer de grup als vuitens de final de la Champions. El sorteig el dilluns que ve a les 12 del migdia. Tenim el Víctor Navarro a la Ciutat Esportiva, que el Barça acaba d'entrenar-se allà. Hem convocat gabinet de crisi i ho debatrem al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I a l'Espanyol, la justícia assenyala que es van ometre imatges del VAR en el un fantasma concedit a l'Atlètic de Madrid la temporada passada, una jugada clau perquè sí, es consumés el descens de l'Espanyol que està estudiant jurídicament la situació.
Doncs el programa és molt interessant avui escoltar veus autoritzades del que està passant Barça i Espanyol. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara, Sergi.
T'escoltem. I a les 7 de la tarda encén la linterna, com sempre, Montse Rodríguez, que ens aportarà altres punts de vista dels temes que estem tocant avui aquí a COPE Catalunya. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, així és. Avui ens farem ressò de la prohibició, no?, de fumar a les terrasses. Diuen que el 76% de la població ho veu necessari posar aquesta normativa. Avui en parlarem de lo dolent que és fumar amb el doctor Sergi Pasqual del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar. I després en parlarem d'això que estàs parlant ara, però en concret de què és el que menjarem aquest Nadal, segons els majoristes de Mercabarna. Després ho explicarem. I també parlarem de gimnasos i mesures per estalviar aigua amb el Viladot, president de l'Associació Catalana de Gestió d'Instal·lacions Esportives.
Com m'agrada arribar a les 7 de la tarda i escoltar a Montse Rodríguez. Fins ara, Montse.
Adéu, gràcies.
Arriba ja la línia COPE a les 3, el repàs informatiu nacional i internacional 3 i 5, Esports COPE amb Joan Batllori.